Tenim amb nosaltres el director del Servei de Psiquiatria del CAPI Hospital General, el doctor Miquel Gasol, per parlar del trastorn límit de personalitat, ja que aquest divendres se celebra un congrés sobre aquest trastorn en aquest hospital. Benvingut a Cugat.cat.
Hola, bona tarda. Què tal?
Què és el trastorn límit de personalitat?
Bueno, és un trastorn de personalitat amb el que defineix bastant com una dificultat amb les relacions interpersonals, amb molta impulsivitat, moltes conductes autodestructives. Bueno, és complicat definir-ho del tot, però bueno, seria aquells pacients que es tallen, tenen molt d'intent de suïcidi, molta inestabilitat i, bueno, molta dificultat amb les relacions.
Quina diferència hi ha amb això una mica amb una depressió? És a dir, és algo més constant o...?
Amb aquests pacients tenen símptomes depressius i normalment moltes vegades poden anar acompanyades de depressions. El que passa és que la personalitat és un contínuum des de la infància, l'adolescència, fins a l'edat adulta, d'una manera de fer les coses, no? D'una manera de reaccionar davant d'alguna situació. La depressió és un estat depressiu durant un temps determinat, sempre amb simptomatologia depressiva. Aquí, més que la simptomatologia depressiva, encara que pot anar acompanyat d'una depressió, hi ha molts sentiments d'abandono, sentiments de buidor. És com una depressió de caràcter, sí, a part d'altres coses, no?
I quin és el seu origen?
Bueno, això ja... L'origen, això és una mica controvertit. Abans es pensaven, doncs, bueno, que sempre hi ha uns orígens a la infància, a vegades els vincles de la infància són segurs, però avui en dia també hi ha molta explicació amb l'àmbit genètic i amb l'àmbit d'un ambient invalidant, no? Es parla d'una informació genètica que predisposa a tindre aquest tipus de malaltia i, a part, un ambient de creixement que ha sigut invalidant per poder expressar les emocions, no? Bàsicament són gent que té una hipersensibilitat emocional molt elevada i amb una reactivitat emocional molt alta, és a dir, que reaccionen molt ràpidament, molt enfurismadament, per poca cosa, no? I... Per explicar-ho en termes molt senzills, eh?
Sí, sí, sí. I com es detecta això?
Que poden estar molt bé durant el dia, una depressió sempre està malament, no? Però amb això igual poden estar bé durant el dia i en un moment determinat que se sentin frustrats, pues baixar molt, voler-se morir i fer intents d'autolítics que en fan forces, no?
I com es detecta això? Es detecta amb criatures o...? És difícil de detectar? S'ha augmentat en els darrers anys en la detecció d'aquest trastorn?
Costa detectar. Està molt infradiagnosticat. Hi ha un 2% de la prevalència i un 2% de la població general. El que passa és que són els pacients que visiten més urgències degut a aquesta simptomatologia tan caòtica i tan espectacular, amb alta impulsivitat i conductes disfuncionals de tallar-se, agredir-se, després són pacients que visiten molt urgències, van molt a sala d'aguts, els ingressen, els ingressos tampoc són molt atractius per aquests pacients, perquè també el que fan són regressions, tirant enrere, després es necessiten com uns tractaments específics per tractar aquests pacients, i tampoc hi ha tantes unitats com per fer-ho, no?
Però llavors... La majoria de la gent que ho pateix se li detecta de petits o hi ha molta gent que no està detectada?
En principi, els trastorns de personalitat no s'haurien de diagnosticar fins als 18 anys. És a dir, fins als 18 anys no podem diagnosticar el trastorn de personalitat. Avui en dia això està molt obsolet i es diagnostiquen, hi ha unitats de trastorns de personalitat que comencen els tractaments als 13 anys. Als Estats Units ja hi ha aquest tipus d'unitats d'adolescents, no? Nosaltres hem començat al nostre hospital, nosaltres tenim una unitat de trastorn límit de la personalitat, però a part ja també hem posat aquest any passat una unitat d'adolescents. Les persones han d'estar molt formades, les persones que ho porten, i la formació dels nostres terapeutes ha tingut de ser fora, no? Ha tingut d'estar als Estats Units, la majoria.
Perquè, sí. O sigui, per què seria això que diu que no es podrien detectar abans dels 18 anys? Bueno, no es podrien diagnosticar abans dels 18 anys.
Bueno,
per què
això,
no?
Això és el que diuen els llibres dels manuals de diagnòstic, no? Diuen que trastorn de personalitat representa que la personalitat, en teoria, ja està formada fins als 18 anys i això és el que, d'alguna manera, per això aquests llibres de diagnòstic l'any que ve ja canvien. Vull dir que ja, això ja passa una mica... Representa que la personalitat ben formada, en teoria, abans es deia que fins als 18 anys no es podia dir que tenia aquest trastorn, no tenia l'altre, no? Però tots veiem que el temps canvien i una persona amb trastorn de la personalitat, bueno, als 13 anys ja el pot tenir tranquil·lament, no?
Sí.
I la millor de naixement, doncs igual també.
Home,
ja té com un trastorn bipolar, com una esquizofrènia, com altres
si és,
trastorns.
Si és genètic, no? Podria venir ja des de petits.
Sí.
Molt bé. I quins altres aspectes d'aquest trastorn es tractaran en el simposi?
Quins altres aspectes clínics, sobretot, i aspectes terapèutics, no?
Uh-huh.
Aspectes clínics, sobretot, i comorbiditats. I comorbiditat vol dir l'associació d'aquest trastorn amb altres patologies. Aquest trastorn quasi mai és un trastorn sol, sinó que està associat a altres patologies. A vegades aquest trastorn comença amb un trastorn de conducta alimentària doncs més de joves, nenes que no mengen, anorèxies i o trastorn d'ús de substàncies, gent doncs, que consumeix cocaïna o heroïna, o... però sempre degut a un malestar emocional que fa que vagin per aquí. No? Després, aquests pacients normalment estan en unitats d'aquest tipus, no se'ls ha detectat aquest tipus de trastorn, i que el tractament que fan són més d'altres comorbiditats, d'altres patologies que del seu propi trastorn. Després, clar, és, el que es veu és una mica la punta d'iceberg, que pot ser la depressió, el trastorn d'ús de substàncies o el trastorn de conducta alimentària, però sota hi ha el problema, que és el trastorn de personalitat límit, que és el que fa que es desestabilitzi aquesta persona i contínuament. Vull dir que és un trastorn que s'hi afegeixen bastants trastorns i fa que es confongui una mica. Però si això no és un tractament específic, doncs costa molt de tirar endavant aquest pacient. Aquest pacient no millorarà ni amb la seva depressió ni amb els seus altres problemes que pugui tenir, no?
A grans trets, com s'hauria de tractar una persona que té aquest trastorn?
Home, hi ha uns tractaments molt específics amb aquest trastorn. Abans es deia que aquest trastorn no hi havia solució, i, bueno, els psiquiatres no els agrada tractar aquests trastorns perquè, evidentment, venen a la consulta, t'amenacen que es suïcidaran, és tota una problemàtica, ni els psicòlegs tampoc. Després, són pacients una mica rebutjats en general, perquè jo també sol en un lloc també em costaria tindre un pacient límit i poder-lo tractar amb totes les garanties. Després, el que es fa són programes específics de tractament, que hi ha programes doncs, que es divideixen per mòduls, hi ha cada sessió per mòdul, intervenen diversos terapeutes, hi ha hi ha unitats específiques com la Federació de l'Hospital General, que són potser 5 o 6 terapeutes integrats, potser un pacient no poden veure 3 o 4 terapeutes, dos en un grup, un en individual. És la suma de diverses modalitats terapèutiques que fa que el pacient tiri endavant. Els tractaments són a llarg termini, d'aquí per demà, i farmacològicament, en un moment determinat sí que poden servir, perquè poden estar depressius i els n'hi ha d'un antidepressiu, o poden estar molt impulsius i els n'hi ha molt d'un antiimpulsiu, però no és el tractament ideal. El tractament ideal és un tractament psicoterapèutic enfocat molt a fer conductes i habilitats de control, de regulació emocional, de tolerància al malestar, i en definitiva una mica estimular la funció reflexiva, i és un camí doncs, que és una mica llarg. Ara, avui en dia, es veu que s'ha de ser optimista, no? Perquè hi ha molt bons resultats, el que passa és que després de parlar d'anys de mínim, dos anys. I un any per treure aquestes conductes tan aberrants i per consolidar una mica, no? Inclús més anys, no?
Molt bé.
De fet, nosaltres vam fer una investigació que no la van publicar aquest mes passat sobre...
A on la van publicar?
Sí, l'Effectivity Journal és una revista americana bastant important.
De psiquiatria només.
Ha estat una investigació en neuroimatge. L'origen ha demostrat que hi ha una disfunció frontolímbica, és a dir, que hi ha una disfunció cerebral, que hi ha una part del cervell que funciona més, que seria la part de l'amígdala, és a dir, la part que en realitat regula les emocions, i la part del còrtex prefrontal, doncs que seria la que hauria de controlar aquestes emocions, frenar-les i gestionar-les, que aquesta treballa poc. No és que tinguin cap tipus d'anomalia, sinó que és una falta de regulació. I això és que el treball que aquí en totes les unitats s'ha replicat i no ha pogut publicar, i penso que és un pas molt, molt important. De fet, és el primer treball a l'estat espanyol que s'ha fet, no? Sobre la neuroimatge en aquest trastorn.
Molt bé, doctor Gasol, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Vale.